Bon dia i benvinguts a Cugat Mèdia. Comença el debat electoral per a les eleccions del Parlament de Catalunya d'aquest diumenge 12 de maig. Es tracta d'un debat de ràdio, televisat, que podreu seguir en directe a través de www.cugat.cat per la tele, però també a través de la ràdio, de Ràdio Sant Cugat, a través de la 91.5 de la FM. Aquestes són unes eleccions que s'haurien d'haver celebrat a principis de l'any 2025, però un desacord a l'hora d'aprovar els pressupostos de la Generalitat d'aquest any va fer que el president, Pere Aragonès, decidís avançar els comicis uns 8 mesos. Com que som el mitjà públic de Sant Cugat, no repetirem el debat electoral que vau poder veure probablement ahir a TV3. El que farem és centrar-nos en tres qüestions molt concretes, de les moltes que hi ha, que afecten a Sant Cugat i que només es poden decidir, es poden canviar o es poden executar des de la Generalitat de Catalunya. Abans de passar a parlar d'aquests tres blocs, presento els polítics que tenim avui al plató de Cugat Mèdia. Per un costat tenim a la representant de Junts, Maria José Mata, número 71 a la llista de Junts més Puigdemont per Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
També Esther Madrona, número 72 a la llista d'Esquerra per Barcelona. Molt bon dia.
Bon dia.
Eva Candela, número 10 a la llista del PSC per Barcelona. Bon dia.
Molt bon dia.
Marcos Rodríguez, número 9 a la llista de Vox. També bon dia.
Bon dia.
Xavier Pellicer, número 3 a la llista de la CUP. Molt bon dia. 4? Disculpa. T'he pujat un graó. Número 4, moltes gràcies. I Ramon Pellicer, portaveu dels Comuns a Sant Cugat. Digue'm. Ramon Gutiérrez. Ramon Gutiérrez, portaveu dels Comuns a Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Aldo Ciprián, número 12, a la llista de Ciutadans per Barcelona. Bon,
bon dia.
I Álvaro Benejam, portaveu del grup municipal del Partit Popular aquí a Sant Cugat. Bon dia. Els recordo a vostès i també als espectadors el funcionament del debat, que serà molt senzill. Cada representant de cada partit tindrà un minut i mig per fer una primera intervenció en cada un dels tres blocs que plantejarem i després tindran un minut més extra per poder-se replicar entre ells o afegir alguna cosa que se'ls hagi quedat en el tinter. Per tant, comencem amb el primer bloc, que és habitatge. Sant Cugat és una de les ciutats més cares per viure de Catalunya i també d'Espanya. El preu del lloguer ja ronda els 1.500 euros mensuals i el preu metre quadrat de venda també està pels núvols amb més de 5.000 euros. Molta gent es veu obligada a marxar a poblacions veïnes perquè no es pot permetre viure a aquesta ciutat. Si el seu partit governa a la Generalitat o té influència en un pacte de govern, quines polítiques faria amb les eines de la Generalitat per evitar que els santcugatencs i santcugatenques hagin de marxar de la ciutat? Comencem amb Junts, amb la seva representant, Maria José Mata. Endavant.
Doncs, efectivament, el que està passant a Sant Cugat és el reflex del que passa a Catalunya. Tenim un problema molt greu d'habitatge, tant en quant a l'accés al lloguer, que els preus no es corresponen amb les possibilitats de la majoria de població, com en l'accés a la compra. No només, és un problema que no només afecta els joves que volen emancipar-se, que sí que queden penalitzats per aquesta situació, sinó també moltes famílies que es veuen en risc d'exclusió i que el fet de tenir feina no els garanteix el poder mantenir el lloguer dels habitatges tal com han anat pujant els darrers anys. Volem un país que tingui habitatges assequibles i volem que es pugui garantir el dret a l'habitatge digne de tothom. Llavors, això passa per polítiques públiques i col·laboracions público-privades que garanteixin dotacions suficients per a tots els segments de la població. El problema de l'habitatge a Catalunya no és un problema que s'arregli només amb polítiques de limitació dels preus de lloguer, com han promogut algunes formacions polítiques. El control dels lloguers, la reserva del 30%, el decret per perseguir el lloguer temporal, són mesures que no resolen el problema i, a més, paralitzen el mercat, de manera que generem un problema més addicional. El control dels preus no només perjudica els propietaris, sinó que també té efectes contraproduents en la població de llogaters vulnerables, en tant que desapareix l'oferta i no poden llogar igualment habitatge. El que es tracta és d'aconseguir fer compatible l'oferta i la demanda.
Molt bé. Temps. Moltes gràcies. Esther, a Madrona, per part d'Esquerra.
Sí, gràcies. En primer lloc, molt bon dia a tothom i m'agrada realment que el primer tema del qual parlem avui sigui justament el de l'habitatge, perquè, de fet, Esquerra Republicana a Sant Cugat va ser qui per primera vegada en clau local va posar aquest tema sobre la taula, el mandat el mandat anterior, un problema que s'està convertint en un d'aquests problemes endèmics en aquesta ciutat i també per extensió al país. Jo crec que en termes generals el que hem d'aconseguir i el que vol aconseguir Esquerra Republicana des del govern de la Generalitat és aconseguir treure de la lògica del mercat l'habitatge, no? Hem d'aconseguir que realment l'habitatge sigui un dret i justament per això hi ha durant aquesta legislatura liderada pel president Pere Aragonès i hem fet alguns passos en aquest sentit, no? Hem limitat el preu del lloguer, estem treballant també en regular els lloguers habitacionals, també tots els habitatges turístics per aconseguir que realment l'habitatge sigui un dret i no sigui un privilegi. Evidentment queda molt recorregut per endavant, és evident, però en qualsevol objectiu, en termes genèrics, crec que hem d'aconseguir garantir habitatges dignes i accessibles per tothom, ampliar, evidentment, el parc públic d'habitatge, perquè sense això tampoc no resoldrem cap problema i, per tant, aquí sí que hi volem destinar grans partides econòmiques amb un topall, no?, buscant aquests 10.000 habitatges públics a l'any 2026 i, evidentment, també evitar l'emergència residencial d'una forma de tot immediata. Per tant, tot això englobat en un pacte nacional pel dret a l'habitatge és el que garantiria que tothom que volgués viure a Catalunya ho pogués fer.
Molt bé, gràcies. Eva Candela, pel PSC, endavant.
Sí, molt bon dia. Sí, la política d'habitatge ha de ser una política prioritària. I per ser una política prioritària, això s'ha de reflectir en uns pressupostos i s'ha de reflectir en unes decisions contundents i que s'allarguin en el temps. El que nosaltres proposem i les nostres mesures, el compromís que adoptem al Partit Socialista és en 7 anys posar a disposició 200.000 habitatges a Catalunya, 150.000 d'ells que vinguin de rehabilitacions i posades en servei d'habitatges que ara estan buits i obsolets i que cal renovar-los perquè puguin viure-hi famílies, i 50.000 d'obra nova. Per això farà falta una col·laboració amb tots els sectors de la societat. Per això nosaltres defensem que és urgent un pacte nacional per l'habitatge, un pacte que fa molt temps que s'està debatent en el Parlament de Catalunya i hi hem posat molts terminis, però que aquest pacte no arriba. Les polítiques d'habitatge no es poden solucionar d'avui per demà, i si no estem tots conjurats amb que és un tema molt important per la ciutadania, no ens en sortirem. I d'altres mesures que també pensem que s'han legislat però que no s'han portat a terme, per exemple, és els habitatges buits. Tenim normativa per poder evitar que els habitatges estiguin buits, però normatives que després no es porten endavant i que acabem tenint només les qüestions en paper però no en fets.
Molt bé, temps. Marcos Rodríguez, de Vox, endavant.
Muchas gracias. En Vox nos preocupa mucho la problemática del acceso a la vivienda. Vemos con preocupación cómo muchísimos jóvenes se ven obligados a abandonar sus ciudades o a renunciar o posponer formar una familia. Y para Vox es fundamental la defensa de la familia, que para nosotros es el núcleo vertebrador de la sociedad. Por ello, abogamos a la ejecución de un ambicioso plan de emergencia de construcción de vivienda pública, tanto en régimen de compra como en alquiler social, para poner remedio a esta grave necesidad. Por otro lado, proponemos la liberación del suelo público de una forma ordenada, con una colaboración público-privada para construir viviendas para este fin. También queremos indicar que más del 40% de la vivienda de protección oficial de la Agencia Catalana del Habitatge se adjudica a personas de nacionalidad extranjera. Por eso es necesario que se aplique un criterio de prioridad nacional y Vox va a ser muy firme en esta demanda. Se calcula también que el 20% del coste final de una vivienda es coste fiscal. En Cataluña tenemos el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales más alto de España. Por eso en Vox llevamos en nuestro programa que mientras no se produzca la derogación del impuesto de transmisiones patrimoniales, se aplique una bonificación del 99% del mismo.
Molt bé, gràcies. Xavi Pellicer, de la CUP.
Bé, bon dia, moltes gràcies a Cugat Mèdia per convidar-nos. Primer de tot, volia mostrar tot el suport i agrair tota la tasca que està fent el Moviment per l'Habitatge de Sant Cugat, que mentre les administracions no garanteixen un bé que hauria de ser essencial i no un bé de mercat, i per tant un dret, doncs estan posant el cos i dia a dia i han estat represaliades precisament per defensar el dret a un habitatge digne, i no molt lluny d'aquest mateix estudi vam veure fa uns mesos. Dit això, Hi ha una sagnia en l'àmbit de l'habitatge que per nosaltres s'ha d'aturar amb dues mesures claus. La primera és aturar tots els desnonaments de famílies vulnerables i que cossos com el cos de Mossos d'Esquadra deixin de vulnerar drets col·laborant amb aquests desnonaments. I la segona és que s'ha de regular el preu del lloguer. I això s'ha de fer des del Parlament, amb una llei catalana, a través del Codi Civil, que reguli lloguers indefinits i que faci que aquests lloguers només arribin a un 30% de la renda. Per altra banda, és imprescindible desplegar un parc públic d'habitatge propi. Ara mateix a Catalunya tenim 400.000 habitatges buits, 4.000 a Sant Cugat. El que toca és d'aquests 400.000, n'hi ha vora uns 100.000 que són propietat de megagrans tenidors, de fons voltors, de bancs. S'han d'expropiar. I s'han d'expropiar a cost zero, perquè aquests habitatges ja s'han pagat a través del rescat bancari. Per altra banda, el que toca és, per exemple, implementar mesures com va proposar la CUP aquí a Sant Cugat i que ens agradaria saber si estan d'acord la resta de grups, com que qualsevol nova construcció, encara que sigui privada, un 50% sigui d'habitatge públic. I, en definitiva, el que toca és desplegar un parc públic. A més, tenim una proposta, que és el Pla Independitza't, que és que en els propers 15 anys puguem garantir que tot el jovent entre 21 i 36 anys es pot independitzar a través d'aquestes mesures.
Temps. Ramon Gutiérrez, dels Comuns.
Hola, bon dia. Primer, deixeu-me que mostri la meva solidaritat i carinyo a Diables de Sant Cugat i a la coordinadora de Cultura Popular i Tradicional per la pèrdua del Roger Ricard i a tots els seus familiars i amics. La veritat és que a nosaltres ens va cobtar molt aquesta notícia. Entrant ja al tema de l'habitatge, jo crec que l'accés a l'habitatge és un dels majors problemes que tenim a la nostra ciutat, ho hem dit tots. És un repte de país i, com ja vam dir a la campanya de municipals, les solucions no vindran només d'una sola administració, no s'ha de fer des de la política local, però també des de la política autonòmica, també, com deia el Xavi, amb la col·laboració dels moviments socials, no? El Sindicat de Llogateres, en aquest sentit, ha estirat moltíssim, no? I ens ha ajudat a tirar endavant moltíssimes polítiques. I en aquest sentit jo crec que hem de parlar de si hi ha d'haver més inversió, evidentment necessitem un parc públic, no? Que avanci en molta més parc d'habitatge protegit. En aquest sentit, no em sorprèn, no?, que Junts, PP, bueno, la dreta, no?, proposi que aquest habitatge de protecció oficial ha de ser de compra. Sí, em sorprèn del Partit Socialista, no?, que defensi que d'aquesta construcció la meitat ha de ser de compra, quan ja crec que ja teníem un consens de que l'habitatge de protecció social oficial havia de ser 100% de lloguer. I després també ens fa falta regulació i ens fan falta lleis, no? Avançar amb el tema del control dels lloguers, els lloguers de temporada, impost contra l'especulació i, evidentment, també els habitatges buits.
Molt bé. Moltes gràcies. Aldo Ciprián, de Ciutadans.
Gràcies. Des de Ciutadans nosaltres creiem que el principal problema és la falta d'oferta davant d'una demanda que és molt gran a Catalunya i que no ha tingut resposta en l'habitatge de protecció oficial. Recordeu les dades. Nosaltres aquí a Sant Cugat tenim com més o menys del 2% d'habitatge de protecció pública, de lloguer, quan les directrius diuen que hauríem de tenir un 10% com altres regions d'Europa i el futur és un 15%. Per això nosaltres estimem que s'ha de fer una inversió de 1.000 milions d'euros cada any per fomentar la construcció de vivenda pública, de lloguer, i això mitjançant la col·laboració público-privada amb la cessió de terrenys o liberalització de terrenys temporalment. Després, una altra cosa important, el tema de les promocions privades i la reducció de les traves administratives. Recordeu que aquí a Sant Cugat teníem fins fa dos dies 24 mesos per aprovar els projectes i això doncs limitava moltíssim. A canvi d'ajudar aquestes promocions privades o donar facilitats, doncs una mica el que deia el company de la CUP, facilitar una part d'aquests pisos de promoció privada que siguin de lloguer, un 30%, un 50%, un 20%, això s'hauria d'acordar. I per última cosa, que també és molt important, i a més coses, el tema de la seguretat jurídica. Molts d'aquests pisos que estan buits no es lloguen perquè hi ha el problema de la inquiocupació, és a dir, molts inquilins que es queden a casa després no poden pagar, no intervé serveis socials i es fa culpable al final el propietari d'aquesta limitació de l'administració.
Molt bé. Álvaro Benejam, tanquem amb tu aquest primer bloc. Endavant.
Gràcies. A Catalunya tenim un dèficit de 172.000 vivendes. Que no tenim i que el mercat necessita. Des de la Generalitat, en el seu últim pla de vivenda del 2020, es va comprometre a construir 85.000 nous habitatges de protecció oficial fins al 2025, cosa que no s'ha fet. No s'ha fet perquè des del 2013 fins al 2023 només s'han construït 16.000 habitatges de protecció oficial. Amb aquestes dades, l'únic que podem fer nosaltres és exigir als governants que han estat al front de la Generalitat responsabilitats i comprometre'ns a fer el contrari, és a dir, a construir els habitatges que ens comprometem a fer a cada programa electoral. Perquè aquí sentim moltes paraules, però els fets són els que importen. Ho ha dit alguna persona d'aquest debat, però és que els fets no es produeixen. Nosaltres creiem que s'han de fer fets, s'ha de fer habitatge de compra i s'ha de fer habitatge de lloguer. Jo no sóc enemic de l'habitatge social de compra, perquè hi ha gent que amb aquesta necessitat està molt còmoda, però també habitatge social de lloguer, perquè hi ha moltes persones que no poden accedir a la compra. Clar, en aquesta qüestió hi ha molta demagògia. Es promet molt, però no es fa res. I a Sant Cugat tenim un bon exemple. Deia algun dels candidats que aquí a Sant Cugat tenim un dèficit per Esquerra, em sembla que era, que ells han sigut els que han portat aquí la política de protecció oficial. Aquí ja es feien habitatges abans de que vostès arribessin i quan han arribat vostès no s'ha fet pràcticament res. Gràcies.
Molt bé. Ara acabem aquesta primera ronda. Ara fem el torn de rèplica d'un minut per cada partit. Maria José Mata, de Junts.
Doncs jo voldria acabar d'explicar perquè m'he quedat en què volem fer compatible l'oferta amb la demanda i vull explicar les mesures que Junts posarà en marxa els 100 primers dies de govern per tal que ja es noti que es comencen a fer coses i que resolem amb urgència els problemes que té Catalunya. Considerem que s'ha de posar sol al mercat, s'ha d'ajudar a que promotors públics i privats puguin començar a edificar i cobrir aquesta mancança que tenim d'habitatge. Els 100 primers dies de govern, com deia, Junts posarà en marxa 7 mesures que faran notar la diferència. Presentarem al Parlament una auditoria pública de les necessitats d'habitatge a Catalunya perquè cal saber on som i on volem anar. Concertarem amb els sectors implicats un pla de treball per a resoldre el problema de l'habitatge. Presentarem un avantprojecte de llei per a revisar la normativa d'urbanisme. Agilitzarem i simplificarem la tramitació de llicències urbanístiques. Negociarem amb les entitats bancàries per facilitar la compra d'habitatge a menors de 30 anys, bé amb la creació de compte d'habitatge o facilitant que l'administració pugui avalar l'entrada per a la compra d'aquestes persones. Reclamarem també la cessió dels 3.000 habitatges que té la Sareb a Catalunya.
Temps. Gràcies. Esther Madrona, d'Esquerra.
Sí, tres propostes i una reflexió. Les tres propostes. Des d'Esquerra Republicana destinarem un mínim de 1.000 milions d'euros anuals en aquest concepte de polítiques públiques d'habitatge, habitatge de lloguer. Volem exigir també, evidentment, a l'Estat espanyol la cessió gratuïta i immediata a tots aquells immobles dels quals disposa Catalunya i que, per tant, és la societat catalana, vinguin d'on vinguin, tinguin la renda que tinguin, quin han de poder sortir beneficiats i beneficiades, i evidentment crec que salta a la vista que en el moment en què la Generalitat tingui les competències exclusives d'habitatge, doncs podrem treballar l'habitatge des d'aquest punt de vista social i comunitari. Aquestes són les tres propostes i una reflexió, que és que em sorprèn que tant Junts com el PSC diguin, no?, que sí que tenim un problema molt greu amb l'habitatge, però durant aquesta legislatura passada, que s'està esgotant ara, cada vegada que des d'Esquerra hem llançat alguna proposta per treballar en aquest sentit, hem trobat el seu silenci o directament la seva oposició.
Molt bé. Eva Candela, del PSC.
Sí, jo voldria fer una pregunta a la representant de Junts, perquè avui m'estranya, i aquests dies de campanya m'estranya, que ara es mostrin en contra de la regulació dels lloguers quan en el Parlament de Catalunya van ser un dels grups parlamentaris que va impulsar la llei catalana de contenció de lloguers i eren dels partits... Sí, perquè era inconstitucional. I així es va demostrar. I per això ho hem regulat des de la llei de vivenda de l'Estat. El que no pot ser és que anem fent normatives que donen una inseguretat jurídica a tots els actors implicats en el sector de l'habitatge. Això és el pitjor que podem fer per tirar endavant una qüestió tan important. A mi m'agradaria que Junts expliqués el perquè aquest canvi d'opinió en quant a la regulació dels lloguers. En quant a la representant d'Esquerra Republicana, li diria, les mesures que han aportat és que les han portat sense...
Era un minut de rèplica, disculpa.
Molt bé.
Marcos, de Vox.
Sí. Señores d'Esquerra Republicana, embajadas, 16 millones de euros, Corporación de Medios Audiovisuales, TV3 y Catalunya Ràdio, 341 millones de euros. Programa ACOL,
del Servei d'Ocupació de Catalunya per a contractació de joves immigrants, 19 millones de euros. ¿Cómo vamos a poder construir vivienda pública si ustedes dilapidan el dinero público en estas cuestiones? Y tenemos encima al conseller de Drets Socials, al señor Carlos Campuzano, yendo a Madrid a solicitar 100 millones de euros para la acogida y manutención de jóvenes inmigrantes, en vez de solicitarla para cuestiones prioritarias para las familias catalanas, como la construcción de vivienda social. Tenemos un déficit de vivienda de 172.000 viviendas, tal como ha dicho Álvaro. Por eso, desde Vox, abogamos por la urgente construcción de vivienda pública. Es una cuestión de voluntad política y de orden de prioridades. Menos palabras y más hechos.
Xavier Pellicer, de la CUP.
Sí, bé, un comentari ràpid primer. No sé com la dreta i l'extrema dreta volen construir habitatge públic, si volen retallar impostos, que expliquin quins serveis públics trauran, perquè no es pot construir ni fer inversió pública. Xiringuitos són molt pocs diners, segons diu vostè. Sí, sí. Estem parlant de 1.000 milions d'euros en habitatge mínim el que fa falta, no? Dit això, doncs, benvinguda a la gent d'Esquerra Republicana a voler invertir aquests 1.000 milions d'euros, benvinguda a la gent d'Esquerra Republicana a voler-ho fer, perquè durant 4 anys no ho han fet, malgrat s'hi van comprometre amb la CUP, per tant ja seria hora que ho fessin. Benvingudes, i si anem per aquí ens trobarem. També aquesta reflexió que ja es feia, no? Ara es posa damunt la taula un dels forats que té la llei vivienda espanyola, que són molts, que és la regulació del lloguer de temporada, i ni vostès del PSC ni vostès de Junts per Catalunya han mostrat el seu suport a fer-ho, malgrat que és imprescindible, perquè és el forat per on estan creixent els lloguers, i en tot cas nosaltres el que pensem és que cal regular i cal avançar en polítiques d'habitatge des del Parlament de Catalunya i no esperant a que doni permís al govern de l'Estat o allò que sigui constitucional, perquè dins la Constitució espanyola no es poden garantir els drets bàsics.
Moltes gràcies. Ramon Gutiérrez.
Ah, sí, perdó. Pensava que encara no em tocava. Bé, jo crec que és molt important amb la qüestió de l'habitatge legislar, no? S'ha demostrat que el Partit Socialista amb polítiques d'habitatge acaba legislant arrossegant els peus, no? Quan té un soci que l'arrossega, diguéssim, per fer segons quines coses, i en aquest sentit crec que necessitem partits que defensin el dret de l'habitatge i no els interessos dels especuladors a l'hora de legislar en aquest sentit. Parlàvem abans del tema de l'habitatge de protecció oficial de compra. Mira, a Catalunya ara mateix hi ha 53.000 habitatges que perdran la seva qualificació d'HPO en els propers anys. I, per tant, passaran al mercat lliure, que passaran a potenciar de nou l'especulació. Per això és important que l'habitatge de protecció oficial sigui de lloguer. I en aquest sentit nosaltres proposem, ja s'ha dit, el regular els lloguers de temporada. Crec que és important. S'ha iniciat ara fa les últimes setmanes, ja en campanya, i nosaltres hi hem mostrat el nostre suport. Però també aquest impost antiespeculació que faci que es gravi el 30% aquelles persones que comprin habitatge només per vendre'l.
Gràcies, Aldo Ciprián, de Ciutadans.
Sí, gràcies. Veig que tenim idees molt semblants en algunes coses. Jo voldria recordar a la senyora de Junts que, efectivament, va ser el senyor Damià Calvet el que va impulsar aquesta limitació de preus en el 2020, al desembre. Durant un any i mig vam tenir aquesta limitació que no va servir per res, com després s'ha demostrat en altres ciutats de tota Europa, a Berlín, a Suècia. Recordar també que fa 4 anys nosaltres vam tenir aquí a Sant Cugat un govern d'esquerres, progressista, i que va ser capaç de fer un total de 150 pisos a Can Mates després de 4 anys dient que arribaríem al 5 o al 10% de HPO. Total, nosaltres hem arribat al 1,8. Per tant, jo crec que agafar certes responsabilitats quan no se'ns capaç de treure res, doncs no és bona solució. I després, l'única cosa, voldria reforçar que els pisos buits s'han d'avalar amb una seguretat jurídica, ho ha dit l'altre company. A Catalunya actualment tenim 42% de tota l'ocupació de cases, diferents tipus d'ocupacions de tot Espanya. Això s'ha de lluitar i hem de donar-li sortida.
Molt bé. I acabem aquest bloc d'habitatge amb la intervenció d'Álvaro Benejam, del PP.
Gràcies. Nosaltres tenim diverses propostes. Primera, acabar amb les ocupacions. És un problema que determina una inseguretat jurídica cap als propietaris que no puguin disposar del seu habitatge, el vulguin ocupar o no el vulguin ocupar, o el vulguin llogar a un tercer. Però s'ha d'acabar amb les ocupacions en 24 hores. L'exempció de l'ITP per a joves per comprar el seu primer habitatge habitual. Molt necessari perquè els joves puguin accedir a un habitatge en propietat. La desregulació dels límits dels lloguers, perquè a tota Europa s'ha demostrat que, al contrari de ser beneficiós pel mercat de lloguer, és perniciós pel mercat de lloguer i fa pujar els nivells de preus. Aquí a Sant Cugat ha passat. i la col·laboració público-privada per fer habitatge de protecció oficial. Per què no fem col·laboració público-privada? Per què els governs de la Generalitat i de Sant Cugat no han fet mai col·laboració público-privada per fer habitatge de protecció oficial, que és molt beneficiós, amb dret a concessions a un llarg termini, perquè això pugui ser una realitat.
Moltes gràcies. Tanquem el bloc d'habitatge en aquest moment i començarem amb el segon bloc, que és el de mobilitat. A Sant Cugat tenim 7 estacions de la línia del Vallès, dels ferrocarrils de la Generalitat, que ja han arribat al límit de la seva capacitat. En paral·lel, vivim envoltats de 2 de les autopistes amb més trànsit de Catalunya, com són l'AP7 i la C16, que a hores punta acostumen a anar col·lapsades. Què proposen els seus partits per potenciar el transport públic per un costat i per descongestionar les autopistes del Vallès? Comencem ara la ronda al revés. Per tant, comencem amb el representant del Partit Popular, Álvaro Benejam. Endavant.
Bé, nosaltres el que proposem és fer una regulació amb coherència, no? I una planificació a llarg termini del que ha de ser la mobilitat, no? A Catalunya hi ha problemes de mobilitat, com ara molt bé deies, que s'han de planificar a llarg termini. No valen solucions de curt termini, sinó que a llarg termini hem de preveure quin serà la mobilitat d'aquí 5, 10, 15 anys per fer les infraestructures, per pensar avui les infraestructures per aquest període, no? Sí que és veritat que hi ha un problema de circulació a hores punta, no?, a moltes autopistes, i tenim que regular això d'alguna manera, i tenim que fer que això no passi. Clar, limitar la lliure circulació tampoc és una solució. Per tant, hem de preveure les infraestructures. I per poder fer infraestructures hem de tenir pressupost. I per tenir pressupost hem de treure, per exemple, ambaixades a l'exterior que no solucionen el problema de la mobilitat a Catalunya. Per tant, responsabilitat de les administracions públiques a l'hora de planificar i a l'hora de garantir que hi hagi pressupost per fer aquestes infraestructures que són necessàries pel conjunt de la ciutadania de Catalunya, no les que són despeses inocues que no tenen cap resultat cap a la ciutadania i que no es destinen a la millora de la vida diària dels catalans.
Molt bé, moltes gràcies. Aldo Ciprián, de Ciutadans.
Sí, gràcies. Nosaltres una mica continuaríem amb el tema que vam portar també aquí al mandat passat de municipal, el tema de congelar la zona de baixes emissions. Es va proposar des de la Unió Europea per poblacions de més de 50.000 habitants, però hi havia també unes condicions que s'havia de potenciar el transport públic local, infraestructures de càrrega de cotxes elèctrics, aparcament dissuasoris i finançació administrativa per al canvi de cotxe en cotxe elèctric, d'acord? Això no s'ha portat, s'hauria d'unificar aquests criteris directament coordinant amb la Unió Europea i, de moment, deixar aquestes zones de baixes emissions inactives perquè estan encara multant molts cotxes de la zona de Barcelona. Després, un tema també que a nosaltres ens agradaria, el tema de recuperar la gestió dels túnels de Vallvidrera. Per què? Mantenir el peatge, perquè és una via de ràpid accés a Barcelona, però també és una via de grans ingressos per la Generalitat, en aquest cas, que es podrien derivar per millorar el transport públic. El tema també bonificació dels criteris de mobilitat, el tema de patinets i de bicicletes, que és molt greu, tant a Barcelona com als grans centres, com a Sant Cugat i l'àrea metropolitana. I després, en el tema de les infraestructures, per suposat, un segon túnel de connexió entre Sant Cugat o el Vallès i Barcelona, a través d'Horta, a través de Collserola. L'intercanviador aquí de Sant Cugat, molt important per donar aquesta connexió entre Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. Això daria també sortida, millorar les inversions també a Renfe. I res, si no em dóna més temps. Ho sento.
Gràcies. Ramon Gutiérrez, dels Comuns.
Sí, bé, jo crec que amb el tema de mobilitat hem de tenir clar que en el moment en què nosaltres construïm una via, del que sigui, augmenta l'ús sempre d'aquesta via, no? I en el nostre país, durant molts anys, el que hem fet ha sigut construir vies de mobilitat privada, no?, de vehicles, vies de cotxes, fent que cada cop hi hagi més cotxes, fent que cada cop se'ls faci servir més, i en canvi, pel que fa a la via ferroviària i de transport públic, tenim un sistema excessivament radial que ens comunica només amb Barcelona. I això creiem que no ens fa avançar el país. Necessitem una infraestructura molt més en xarxa, necessitem un país de trens que ens pugui comunicar d'arreu a l'altre. Volem, alhora, treballar a prop d'on vivim. No fer grans túnels, grans infraestructures que generin més pressió per treballar a Barcelona, no? Per treballar a 50 quilòmetres de casa nostra o a 30 o els que siguin, sinó que el que necessitem és poder desplaçar-nos per les nostres ciutats d'una forma amable i senzilla. I en aquest sentit nosaltres proposem, primer, inversions en ferrocarrils, com deia, l'orbital ferroviària, els intercanviadors de Renfe i Ferrocarrils a la nostra ciutat i, per tant, aquesta mobilitat molt més transversal. La congelació de les tarifes, del sistema tarifari català, que no para de pujar quan governa